Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Les cigales fan estiu, no les veiem, però quan les sentim cantar, notam que puja la temperatura ambient. Les cigales, o xigales, fan estiu, estiu del bo, del de migdiades i oloreta a pinar. Avui tombarem un parell de mites d'aquest insecte volador de vida fugaç a la superfície i posarem també els peus en remull a veure si trobam amagada en una escletxa una cigala mallorquina, de les que neden, de closca dura i carn preuada, però nosaltres la deixarem tranquil·la, que n'hi ha poques i tanmateix per menjar tenim alternatives.
Ja no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime la verdad si sabes, porque distinguir no puedo si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares.
Na Joana Pons i les guitarres canten a La Cigarra, en català cigala o xigala, que solen pronunciar a les Illes Balears. Aquesta és una cançó mexicana, un huapango, que va escriure Raimundo Pérez y Soto l'any 1950. Lola Beltrán, Linda Ronstadt, Natalia Lafourcade, Natalia Jiménez o María Félix també l'han interpretada.
Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte.
És una forma poètica d'explicar el cicle de vida de la cigala un cop surt a la superfície, després d'anys baix terra. Ella, la cigala, canta així. Com tots els insectes, m'ho de permetre dir que repugnen tant com fascinen, això depèn de qui les miri. Però com que el coneixement sol dur l'estima, nosaltres vos proposem conèixer més d'aquest animal brunzidor. Miquel Àngel Miranda, professor de zoologia de la Universitat de les Illes Balears, catedràtic de Biologia. Com estàs? Benvingut.
Hola, què tal? Com estàs?
Molt bé. Escolta, abans de res, hem fet una enquesta demanant com ho fan ses cigales, o ses xigales, per cantar, i ens han dit això.
¿Cómo cantan las cigales? No sé cómo cantan las cigales. Raspan las patas i fan aquest soroll, però no sé si és per això, si és això o no. Sí.
O fan amb ses cames de darrere i és com fregar. I ho fan, moltes persones diuen que es passa calor, però un amic meu que li agrada les coses dels insectes i els bitxets i aquestes coses, diu que és quan es reprodueixen per cridar a la femella, per saber que estan allà i és per reproduir-se.
A veure, diuen això a les patates. Ha encertat algú? És aquest mecanisme que fa cantar les cigales?
I doncs no, no m'ha encertat, perquè això sí que ho fan altres insectes que són molt coneguts i potser és més tipus llagost, però no, les cigales realment no ho fan així. Ho fan un mecanisme molt més complicat.
A veure, conta.
I doncs mira, tenen com una espècie de plaqueta, un rígida, que està allotjada al que seria la part de baix de l'abdomen, i m'ho recordaria molt, tu te'n recordes quan érem petits que hi havia una jugueta que feia com a clic-clic, que era com una placa metàl·lica.
Sí, sí. Solia tenir forma com a de granota, no?
I feia això mateix.
Feia aquest clic-clic, sí.
Sí, feia aquest clic-clic. I això seria una cosa molt parescuda. És una placa que pot vibrar i pot fer aquest clic, i quan aquest clic el fa molt ràpid, fa aquest soroll que farien les cigales. Per tant, no té res a veure amb les potes, no té res a veure amb les ales, és realment aquesta placa rígida, com a de quitina, i després l'abdomen fa com a caixa de ressonància. I això els hi permet emetre aquest soroll, aquest so tan intens.
Hem de dir que jo duc dies mirant, bé, escoltant cigales, tots, perquè amb aquesta calorada canten a ple pulmó o a plena membrana. Però l'altre dia vaig sopar amb un article del New York Times en espanyol que començava així: rompen el suelo como los muertos vivientes salen de las tumbas. És que és un animal fascinant, no, Miquel Àngel?
Sí, sí que ho és, el seu cicle de vida és fascinant. Primer hem de dir el nom d'aquestes plaquetes que se diuen timbals, que són aquestes que vibren, però sí, realment el seu cicle, hem de pensar que aquestes cigales poden estar, ben bé algunes espècies, fins a de 7 anys, se poden estar alimentant baix terra de les arrels de les plantes.
Wow.
I després té lloc, cada de 7 anys, té lloc aquesta explosió poblacional i els adults surten, les ninfes surten de la terra, així com descriu l'article que has comentat, i d'aquí després se produeix la darrera muda, que és d'allà on surt l'adult. I això és una explosió demogràfica brutal, que a més ve acompanyada del soroll dels mascles, que són els que canten per atreure les femelles.
Canten els mascles, i ho sentíem també en a Paula, que mos deia: tenc un amic que m'ha dit que només canten els mascles. Efectivament. M'imagino que darrere aquest concert hi ha una finalitat reproductiva. No sé, que se juguen aquests mascles en cada cant, i com trien parella? Com sap una femella quina és la cigala ideal enmig de tant aquest cor de milers de cigales?
Sí, sí, realment el cant és només el produeixen els mascles i té aquesta funció de treure les femelles. I, bàsicament, el que determina el que seria la selecció per part de les femelles seria la potència del cant, la freqüència. Això és a nivell específic. Cada espècie de cigala té el seu cant particular. Però, clar, per nosaltres tot pareixen iguals, però les femelles sí que tenen una diferenciació del millor quin és el mascle que està en més condicions per dur a terme la còpula en la femella.
Vale. I aquí no hi ha bregues, perquè si totes van al més guapo, com ho feim?
Bé, hi ha bregues a nivell d'això precisament, de la potència de cant, de qui és més capaç d'arribar més alt amb el cant.
Vale. I quant de decibelis poden arribar a assolir?
Idò, molts, molts. De fet, si tens una cigala de vora, de segon quines espècies, pot arribar a ser com si tinguessis una moto de vora, o una motosierra, o alguna cosa així, el tràfic. Mira, si donem algunes xifres, el cant màxim d'una cigala que estigui prop teu pot arribar a millor en 100 decibelis.
Wow.
I el tràfic normal pot arribar potser en 85 decibelis. I una moto que tinguis de vora pot arribar en 105 decibelis.
Imagina't,
que realment
que bo.
Són potents.
I és cert que quant més calor, més alt són aquests decibelis? Realment la temperatura ambient, la calor activa aquest cant?
Sí, sí. Com totes les insectes, la seva activitat depèn de la temperatura i per tant, de part d'alimentar-se i tot això que depèn de la temperatura, aquesta activitat que és el cant reproductiu també s'activa en la temperatura i les altres temperatures afavoreixen que hi hagi més cant, que comencin abans i que se prolongui fins a més tard.
Per això denca que fa calor, que és un cant que com a fa estiu, no?
Sí, el que no fan és explotar, això sí.
Vale, aquesta era la següent pregunta, perquè això també, això també se sol dir, que canten fins rebentar. Això és un mite, no?
Sí, això és un mite. El que passa que en la cigala hi ha molt de mites. Però aquest és un perquè, què passa? Que tenen un temps de vida molt curt. És un insecte que s'ha passat pràcticament tota la vida menjant de baix a la terra, en les arrels, i els adults, quan surten, només tenen aquesta funció, que és la reproducció, s'alimenten una mica, i la funció principal és la reproducció, i després moren. I jo crec que per això, perquè després és freqüent trobar les mortes en el carrer o sota els pins, i jo crec que potser la gent s'ha fet la idea de que arriben en aquest nivell de soroll que per ell que has d'explotar perquè quan estan allà a tope, i després la gent se la troba morta i diu, s'ha mort.
De tant de cantar.
Sí, de tant de cantar.
Val, i moren una vegada s'han reproduït?
No, després d'un temps es poden aguantar encara uns dies, però sí que, per exemple, si ara mos fixam a final d'agost, ja començarem a trobar una major mortalitat d'aquest insecte.
Per tant, cada vegada, cada estiu, podem dir que tenim una nova generació de cigales. Cada estiu són cigales que han passat 17 anys, no sé si és la xifra concreta i sempre és la mateixa, 17 anys sota terra.
No, depèn de les espècies. Clar. Hi ha espècies que tenen un cicle més curt i n'hi ha aquestes que foren arribar fins a 17 anys. Però sí, cada vegada tenim una generació que s'ha estat alimentant sota terra una sèrie d'anys i després van sortint de manera esglaonada. El que passa a la nostra zona, el que passa que això són sobretot espècies americanes que tenen aquest cicle de 17 anys, que a més és impressionant. Jo, per exemple, me va agafar un viatge que vaig fer a Chicago i vaig arribar al mes d'agost i el soroll que fan a la ciutat és impressionant. Molt més que el soroll que tenim aquí.
Que bo. I saps que tenim aquí, quant de temps poden estar a baix terra?
Bé, normalment solen estar un parell d'anys, 3 anys, i se van esglaonant les generacions.
I ara estava pensant si això, aquest estiu passejant per davall un pinar, sentim el renou de les xigales, no les veiem. Jo, al Manco, és molt difícil veure xigales. Qualque vegada n'he vist alguna i no a Mallorca, a un camí, això, a un camí de muntanya. Quantes en pot haver a damunt un pi?
Uf, bona pregunta. No te sé contestar perquè, a més, és el que comentes. Quan camines i tot d'una senten un soroll, callen i són supermimètiques a nivell de coloració, són molt críptiques, que deien, i són molt difícils de trobar. Però pot comptar que pot haver a prop d'una decena de cigales o una planta, sense cap problema. Allà on jo n'he vist més, quan hem fet mostrejos, per exemple, d'altres insectes i això, ha estat a les vinyes de Menorca. És impressionant la quantitat de cigales que hi ha allà. Bueno, en general, en Menorca és impressionant la quantitat d'insectes que hi ha comparat amb altres bandes com Mallorca o Eivissa, però sí, crida l'atenció la gran quantitat de cigales que pots veure allà. O sigui, que les vols volant i les vols quan aterren.
M'encanta xerrar amb Miquel Àngel Miranda, que és professor de Zoologia de la Universitat de les Illes Balears, perquè, mira, després de xerrar amb tu, mirar els bitxos d'una altra manera. Per exemple, la xigala, que és l'animal d'avui, la literatura no ha quedat mai molt ben retratada. Tenim aquella faula de la formiga i la xigala, que la formiga feia una feinada, se preparava per l'hivern, i la xigala era una mandrosa que només volia cantar. Sí. Hem estat un poquet injustos amb aquest animal, Miquel Àngel.
Sí, jo crec que sí, més que res perquè ens hem basat bàsicament en la nostra visió antropocèntrica, no?, d'un insecte que canta i no li vam fer res més i només canta, i nosaltres ho hem pensat, idò, mira, aquest se passa la vida cantant mentre que la formiga fa feina de valent. Però, clar, quan se va fer la faula no se va pensar en que realment les cigales se passen anys sota terra acumulant aquest aliment que realment les formigues fan al llarg dels anys, les cigales ho fan al llarg de molts anys, o sigui, fan aquesta feina d'alimentar-se de les plantes. Hem de pensar, a més, que la saba bruta pràcticament no té nutrients, i a posta això se pensa que és el motiu de que aquests insectes han agafat aquesta estratègia d'aquest cicle tan llarg, sota terra, fins que surt l'adult al cap d'uns anys i pot completar el cicle. Per tant, aquí estaríem comparat, amb aquesta faula estem comprant ous en gargós. Són estratègies totalment diferents, però igualment vàlides per sobreviure, que és el que intentem fer tots en aquest planeta. No?
I de, jo crec que després d'aquesta xerrada sobre la xigala o la cigala, ara quan sentim el seu so aquest estiu, si ens acompanya això fent una migdiada o passejant cap a la platja, l'escoltarem d'una altra manera. Avui la mirarem amb més bons ulls. Gràcies a en Miquel Àngel Miranda, com sempre. Moltíssimes gràcies, Miquel Àngel, i bon estiu.
Gràcies a vosaltres i bon estiu també per vosaltres.
No se dan cuenta del poder de la palabra. Alguno habla y sin querer queriendo te saca las garras. Hay bocas de las que apuntar en la pizarra y bocas de las que no sale más que chatarra. Si te ven seguro, te aseguro que los inseguros dirán que te subiste a la parra. Dirán que estás como una cabra solo por cantarle las 40 a una cigarra. Lo que digan no me embarra, me entra por una oreja y me sale por la pareja. Perdona si me pongo algo macarra, mi vida nadie más que yo la narra. Nadie más.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és Dial. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor Què t'ho perds?
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, ben renouats.
Bé, ara en aquestes hores del vespre, si mos escoltàveu en directe, les cigales ja s'han calmat. Però de dia...
És una cosa violenta,
no?
Violenta, sí, sí. Jo, nosaltres que vivim a la muntanya, te puc assegurar que hi ha hores del dia que has de... Si estàs mirant una pel·lícula, has de pujar el volumen de la televisió perquè se senten més les cigales que el que estiguis mirant.
Vinga, i la cigala és la nostra paraula, Nam.
Sí.
Tu has agafat diverses excepcions.
Sí, jo he agafat diverses excepcions. He intentat, de fet, tocar-les totes. Fins i tot me n'he inventat qualcuna. La cigala... Cigales són, d'entrada, aquests insectes, no? Ho dèiem ara, que fan aquest renou tan particular. I per contemplar les cigales, per entendre com viuen i com aconsegueixen fer sonar aquesta sinfonia tan d'estiu, us convidam a entrar a Microcosmos. L'any 1996, dos documentalistes francesos varen decidir mostrar el món en pantalla grossa, així, a todo trapo, tot allò que suposava ser un insecte. Com mengen, com se reprodueixen, com els hi afecten les temperatures, les tempestes, el vent. Microcosmos és, jo crec que és un dels documentals més fascinants, que te deixen la boca oberta encara de no m'ho puc creure que això m'estigui agradant. Observar com fan l'amor dos caragols...
Ets un romàntic, Toni.
Bueno, com copulen, idò, dos caragols, amb una càmera posada a 5 mil·límetres del moment de la còpula de dos caragols, amb una música espectacular, és impressionant. O com unes cigales cerquen parella. És tan flipant que va guanyar el Premi a la Tècnica en el Festival de Cannes i el César a la millor fotografia, millor banda sonora, millor muntatge i millor so. I és un documental sobre insectes.
M'encanta. No l'he vist i me l'apunto apuntadíssim.
És brutal.
El pugui veure alguna
és brutal.
Cosa.
I abans ho parlàvem. És vera que no té narrador. És una locura absoluta.
Cigala és la nostra paraula i ara hem començat pels insectes.
I la següent excepció de la paraula cigala és la cigala de la mà, el marisc, un crustaci que és l'obsessió d'un dels millors xefs del món. Giro o no?
Ara, quan estic treballant, com tot si no és perfecte, no ho he pensat.
A un diminut local del metro de Tòquio, un mestre de sushi de 85 anys, en el moment en què se va rodar el seu documental, treballa incessantment cercant la peça de sushi perfecta. Això és Hiro Sueños de Sushi. Suki Yabashi Hiro va ser el primer restaurant de sushi del món a rebre 3 estrelles Michelin. Però Giro Ono no se sent pressionat per aquest reconeixement. Qui si ho fa és el seu fill, que ha d'heredar, haurà de succeir a son pare i fer-se càrrec d'un local tan legendari. És un home que tracta el marisc com si fos una joia. És un miracle de perfeccionisme i de perícia, tant com el miracle d'aquesta pel·lícula que te demostra que una peça de sushi dona per molt més de 89 minuts que dura la pel·lícula. És fascinant perquè no és només un documental sobre menjar, sinó és una reflexió sobre la feina, sobre trobar un camí a la vida i sobre recórrer-lo amb un propòsit molt singular. És una verdadera joia, aquest documental de l'any 2011.
Mm-hmm. Sí que ho és, eh? I a més que li dona cinc les estrelles, això, dins el metro de...
Està dins el metro?
De... Sí, ara ja no té estrelles, però perquè els hi van haver de treure perquè no se podia reservar, bé, coses aquestes...
Coses d'aquestes que
han de tenir... No acabes de saber el senyor Michelin perquè te dona i te treu. I miràvem, Toni, que el senyor Giro... O no, té 100 anys.
Té 100 anys, quasi 101.
Quasi 101.
D'aquí 3 mesos complirà 101 anys.
Meravella de meravella.
I segueix allà, teant sushi i cercant aquella peça perfecta. Però la paraula xigala, i aquesta excepció que nosaltres ens hem inventat, també la podem relacionar amb la música.
Que llena todo de alegría y juventud y de fantasma en la noche de traslum.
Vámonos.
Això que sona és Vete de mí, un dels temes que interpreten el pianista cubà Bebo Valdés i el cantaor Diego El Cigala en el concert Blanco y Negro que va idear, organitzar i filmar en un documental el director Fernando Trueba. Trueba és, com a bon musicòleg, un dels directors de cinema que més ha fet per difondre la música a la gran pantalla del nostre país. Té un gust exquisit i una manera de filmar única. De fet, ell mateix diu, i a mi m'ho ha dit en una entrevista que li vaig fer una vegada, que ell té una visió molt més ampla que la resta, bàsicament perquè els seus ulls miren una a cada banda. Mm. Aleshores, diu, jo tinc una visió com de gran angular. No la tiene nadie. I diu, sí, té raó. Calle 54, No disparen al pianista, Enrique Morente, Chico y Rita, El milagro del candeal, tot són històries sobre música i de músics, però sobretot, exactament igual que Blanco y Negro, són història.
I mentre xerrava, cercava perquè li deien El Cigala, en aquest senyor, que en realitat no en Diego, no en Ramon. I El Cigala, per lo vist, li varen posar aquest nom els guitarristes de la seva banda, perquè era com una cigalita, com un mariquillo, quan era jove, no? Un poco escurridizo, deurien dir, no? Alegre y con desparpajo.
Alegre y con desparpajo.
O sigui que mira tu el senyor Cigala. Vinga, Toni Camps, Cigala és nostra paraula i
bueno, clar, ara hem arribat a una excepció
que... Jo crec que aquesta no la sap molta gent.
Vinga. Que no la sap molta gent de la paraula cigala, que té més a veure en l'anatomia humana masculina que amb una altra cosa.
En 1977, un chico de la calle...
Tal vez deberías pensarte un nombre.
Mi nombre, claro, algo con un poco de gancho.
Dirk Diggler.
Buen nombre.
Me gusta mucho tu nombre.
Soñaba con llegar a ser alguien.
Jack Horner ha descubierto algo especial en el chico nuevo, Dirk Diggler.
Así que permítame que ponga esta cinta de 8 pistas. Escuche y ya me dirá lo que opina, ¿de acuerdo?
En dos años en los que la vida era una fiesta.
Venga, ¿qué es eso?
A final dels anys 70, un director de cinema exòtic, que és lo que diu ell, diu jo soy director de cinema exòtico, descobreix un jove molt ingenu que vol triomfar i que té unes característiques físiques molt adequades per a aquest tipus de pel·lícules.
De pel·lícules exòtiques.
Exòtiques, exacte. La facilitat d'adaptació que té a la situació i la frescura i, sobretot, el físic el convertiran amb una gran estrella. Uh-huh. I això de gran estrella ho entendreu quan vegeu la pel·lícula. I sí, estem parlant de cine porno i de cigales i... Si estem parlant d'aquestes dues coses, estem parlant de Boogie Nights, una de les millors pel·lícules de Paul Thomas Anderson, que aconsegueix fer un retrat fantàstic d'una època i d'un món que és, no sé, com ho diríem, complexa de mirar en públic. O sigui, així en privat, lo que quieras, però en públic és una miqueta més difícil. És una pel·lícula amb una estructura molt complexa, sí que és vera, però que te fa que entenguis perfectament aquella època i que tinguis la sensació de que l'època era viva, que passaven un munt de coses. De fet, és quasi com un gran reportatge que va omplint-se pantalla en detalls molt subtils i molt autèntics, amb una gran banda sonora, i d'altres detalls pues, no tan subtils. Però igual d'autèntics.
Però se mostra la cigala...
En primer pla.
En primer pla.
O sigui, és una cosa com a molt evident. Vull dir, és que... No, és una pel·lícula sobre, sobre el món del cinema porno en els anys 70, final dels anys 70, i sobre com aquesta gent pues, vivien les pel·lícules, com els rodaven, com se convertien en estrelles, i si no l'heu vist, és meravellosa. A més, té un Mark Wahlberg, una Julianne Moore, Bart Reynolds, Don Cheadle, John C. Reilly, Heather Graham, Louis Goodman i Philip Seymour Hoffman. En Bart Reynolds està absolutament meravellós, fent de director de cinema porno. O sigui, és brutal, brutal, fantàstica. Paul Thomas Anderson, Boogie Nights, any 1997.
Molt bé, i crec que vols acabar amb el mateix concepte de cigala,
sí,
no?
Sí, però amb una altra... Ai... Una cosa no tan explícita.
Poliso, poliso.
Exacte. Poliso. O sigui, hi havia un home que el que més volia en el món era tenir una gran família. Però en els anys 50, a l'Espanya, a la postguerra, no era fàcil que ningú t'expliqués com se feia per tenir una gran família ni per què serveix un penis, que també és aquesta excepció de cigala, com acabant de ser.
Solo queremos un hijito para educarle y para darle nuestro amor. Un petinto.
Abans de Campeones, Javier Freser va dirigir una de les pel·lícules més surrealistes del cinema espanyol. Mos encanta, és que no ho puc evitar, que és El milagro de P. Tinto. La història d'una parella que l'únic que volen és tenir una descendència i que podien confondre els alienígenes amb els infants africans. No ho tenien gaire clar. És una d'aquestes pel·lícules de rialla sana, intel·ligent, que veu d'aquella mítica Amanece que no es poco i que a mi me recorda a la magnífica Delicatessen. Mm. I també me recorda molt en els còmics d'Ibáñez, de Bruguera, d'aquelles coses estranyíssimes que deies, però hi és.
Totalment, totalment. És que podria ser perfectament un còmic. Sí,
exacte.
Sí. Sí, sí, sí.
Pedazo d'invento, la gaseosa. Un dels alienígenes.
Sí, és que és una pel·li còmica, surrealista i podria estar dibuixada.
Exacte, perfectament, perfectament. De fet, Javier Freser va dirigir la primera adaptació cinematogràfica amb imatge real de Mortadelo i Filemón, amb en Pepe Villuela i en... Ai, no me'n recordo el nom des que feia Mortadelo.
Que era Mortadelo.
Era tal qual, era físicament... Però era fantàstica, aquesta pel·lícula, que de sobte per darrere passava un orangután amb Vespa, sí, que és igual, exactament igual que en els còmics.
Benito Pocino.
Benito Porcino.
Pocino.
No me
liis, que li has dit Freser, també, i és Freser. I no és Porcino, és
no,
Pocino.
És Porcino, sí, perdó.
No facis errors.
Són molt dolents, en son nom, molt dolents.
Aquí no toca.
Són quan no dori.
No, Toni Camps.
Salut i cinema.
Ala, a lo loco.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Veus la mà trepitjant bimbolles de mirar
una mà. De les cigales que canten a ple pulmó, a plena membrana, anem al crustaci. Aquí haurem de tenir en compte una diferència abans de començar, que és que per una banda tenim la cigala mallorquina, que és un crustaci gros i pla, molt preuat, i el que se sol anomenar cigala, però que aquí deim escamarlà, que és aquest animal, aquest crustaci marí, que té pinces llargues i un cos com ataronjat. En xerram amb en David Díaz Vinyoles, que és científic, és investigador del Centre Oceanogràfic de les Balears, especialista en ecologia marina i en comunitats bentòniques. Com estàs? Benvingut.
Hola, molt bon dia, què tal? Molt bé.
Molt bé. Escolta, t'apareix que primer de tot, perquè en el cap dels oients quedi clar, diferenciam els dos animals. La cigala, aquesta que és més plana, que de s'escamarlà, que diríem, a més, que comparteixen nom, però que s'apareixen com una ona castanya, no?
Sí, efectivament, són completament molt, molt diferents. És cert que la cigala mallorquina és molt més desconeguda per al públic en general. I d'aquí on ve la confusió de tenir un nom molt comú, però ser una espècie molt desconeguda, no? I ve totes aquestes confusions. Doncs, bàsicament, la gran diferència és que són dues espècies que viuen en llocs molt, amb hàbitats molt diferents, tenen un tamany molt diferent, una estructura morfològica també molt diferent. La cigala mallorquina, potser els que l'hagin vista, doncs és un individu, un crustaci gros, de color marró, molt dur, i la cigala, que entenem com l'escaramel·là, doncs és aquest que podem veure molts dies a les nostres peixateries, uh-huh. congelats, amb caixes, de color taronja i, com tu has dit, les pinces molt llargues.
Exacte. I escolta, dèiem cigala mallorquina. És així? O perquè només s'adona a l'illa de Mallorca, està a totes les Balears, on la situem?
Aquesta espècie té noms molt diferents. Mm. Té un rang de distribució molt elevat. Aquesta espècie la podem trobar des d'Israel, diguéssim, des del final del fons del Mediterrani fins a les Canàries. Últimament, o sigui, gràcies a la creació de les reserves marines, i que Balears és el lloc on en tenim més, és molt més fàcil de veure ara. Dels llocs on més n'hi ha són en el Parc Nacional de Cabrera i també a la reserva marina de Cala Ratxada.
Val. Anem a la seva anatomia, perquè és un animal així com a molt, molt fascinant, molt diferent, no?
Sí.
Què ens pots contar de com és aquesta cigala?
És com un tanc, diguéssim. Allò és un animal robust, que moltes vegades, per això, molta gent diu, és que és com prehistòric. No, no és prehistòric. El que passa és que és com una bola molt dura, quan l'agafes és molt dur, té moviments molt lents, i té la curiositat, per exemple, de que si us hi fixeu, té com dos pales a davant, no? Pues això, aquestes pales són les antenes modificades. L'evolució les ha fet curtes i les ha fet planes. Viu en zones molt someres, de poca aigua. I en aquesta part del cicle, per evitar els depredadors, doncs, té aquest cos tan robust. Té els ulls molt ficats a dintre de la closca, de manera que els depredadors no se'ls puguin mossegar ni arrencar. O sigui, és com un vehicle acorassat a fons al mar. I després, amb les antenes modificades, les fa servir, quan se fica amb escletxes, fer com de palanca, no? Les clava allà dintre i és molt difícil de treure-la. Oh.
Mira, aquí ja tenim una part del seu comportament. Com són? Les agrada viure amagades dins coves? Ara parlaves de ses esquerdes. Són animals solitaris, grupals?
Pues mira, tenen dues fases molt interessants a la seva vida. Tenen una fase no solitària, però bueno, viuen amb més o menys a poca fondària, i tenen una fase de reproducció grupal, que aquesta és la fase clau que les fa vulnerables.
Yeah.
Quan arriba l'època de reproducció, el mes de maig, juny, s'agrupen a dintre de coves, poca fondària, i fan com muntanyes d'una femella i diversos mascles, i allà es reprodueixen. Què passa? En aquell moment, quan pescador de que no fa falta que vagi amb escafandres, diguéssim. Quan entraven en aquestes coves i baixaven allà, veien doncs, 20-30 cigales de cop. I llavors, clar, les agafaves totes d'una sola vegada. Mm. Clar, això els fa molt vulnerables a la pesca.
Com feis el seguiment d'aquests animals? Perquè que fa molts anys que les estudies, David.
Sí.
Llegia també d'un article de fa molts anys, no sé si això ha canviat, que una de les coses que més vos sorprenia era justament la part de cicle de reproducció, no? Diríem, les cigales recent nades, que era un animal difícil de veure. No sé si això encara és així.
Encara és així, tristament. No ens hem pogut descobrir encara com funciona la part juvenil d'aquesta espècie. Veiem individus joves, però que ja deuen tenir doncs, 3-4 anys, però no sabem on recluten, on arriben els petits, on es troben. És una espècie molt misteriosa.
I el seu grau de protecció quin és, David?
És una espècie comercial. Es pot pescar durant una època de l'any. N'hi ha molt poques, la població, però tampoc no hi ha molts estudis. El gran mal ja està protegit, que és que no es poden pescar fent pesca submarina.
I tu, com a científic, que ara parlàvem de les reserves marines i que les estudiàveu molt i que justament deies en començar a Cabrera, que a la Ratjada, funcionen aquests refugis marins per a aquest tipus d'animals? Són necessaris?
Sí, sí, són necessaris. I ara, doncs, per exemple, a Cabrera, després de 15 anys de protecció, des del 1990 que es va crear el parc, sí que vam poder plantejar-nos a fer un estudi anualment sobre aquesta espècie. Per tant, gràcies a les reserves marines, tornem a tenir cigala mallorquina a les nostres costes.
Molt bé. Idò, David Díaz Viñoles, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver estat amb nosaltres avui parlant d'aquesta cigala mallorquina. Cigala és la nostra paraula i mos ha duit de moment en els insectes i ara en aquest crustaci. David, moltíssimes gràcies.
Doncs pues moltes gràcies a vosaltres.
Discreta i senzilla. Els teus aires d'un infant per sempre indiquen ho has tornat a aconseguir. Allò tan polit, tan perseguit,
Avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és servei públic. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer. Mueres a la vez y no estás loco. Merezco una explicación porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón, corazón loco.
El Cigala canta, Bebo Valdés toca i qualsevol que les escolti queda enganxat a aquest ritme i a aquesta música. Làgrimes negres, un àlbum de 2003 que fusionava flamenc i música cubana. Ja sabien bé el que feien Javier Limón i Fernando Trueba produint aquest àlbum Grammy Llatí, el millor àlbum Premi Ondas de la Música, entre altres reconeixements. Vos direm després fins demà amb una altra cançó d'aquest àlbum, El Cigala en els micròfons, i així tancarem el cercle de la paraula polisèmica d'avui. Però abans, en Quico Martorell, cuiner de Can Boqueta a Solla, ens dona alguna recepta de les cigales, que en aquest cas són els escamarlans.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Mira, pues, per la planxa jo recomanaria més grossos. I faria un tall de dalt a baix per la meitat i torrar. Jo torraria primer la part de la carn, la part que mos ha quedat destapada, la torraria un parell de segons, pella ben calenta, ben calenta. A la pella hi tiram una capeta de sal molt fina i a l'escamarlà, això antes de torrar, i a l'escamarlà, res, una gota d'oli per la part aquesta blanca de la carn. Torram aquesta part ràpidament. Després giram per la part de la closca i la part de la closca ja la deixam més estona, perquè ja mos tarda més a coure, ja mos fa com un poc de cocció de dins la mateixa closca que coues el seu suc, i aquí t'ho pots menjar talment, o amb un poquet de ceba confitada, amb unes patates bollides, una maionesa, com vulgueu. Aquí ja és com el gust de cada un per acompanyar el que seria, diguéssim, aquest marisc torrat, com si fos, torràssim una gamba. Uh-huh. Però vos recoman els més grossos. Uh-huh. I, en canvi, per més petits, el que parlant d'una crema, seria una bisque de cranc, de cranca, en aquest cas, bisque d'escamarlans. Pues aquí ja d'un altre tipus d'elaboració. Guardaríem el cap per una banda i les mordales, com que no hi hauria molta popa, o sigui, mordales haurien de pelar l'animalet, el cos de l'animalet, la cor, jo recoman pelar, però aquí mos hem d'ajudar d'unes estidores. Tallem per la part del mig, la part on té les cametes, que és la més bona de tallar, tallem per aquí i intentem amb delicadesa treure la carn. Si no mos va bé, doncs hem de tallar per aquí, per la part d'aquí baix, per la part de l'esquena, i obrir com si fos una closca. Aquesta popa és molt delicada. Aquesta popa hi ha molta manera de cuinar-la, però bueno, anem a lo que seria el fondo bo que necessitam. tenim aquest cap, tenim aquestes mordales, pues un fondo de ceba, porro, si voleu un poquet de pastanaga, un poquet de tomàtiga, tot això, sofregim, primer de tot, sofregim aquest cap sense res i començam a tirar les verdures d'un bun en una i finalment la tomàtiga. Tot això ho tenim com una salsa de marisc, que hi tenim aquestes closques, vale? Podem posar un poquet de brandi, o podem flambejar, si voleu, o deixar reduir aquest brandi, que aquest brandi va molt bé, perquè a vegades el marisc té un poquet de gust massa fort, a vegades perquè la millor no és ben fresc, o la millor per lo que siga, que la millor és un poquet massa gust closca, diguéssim, i això el brandi molt suvisa, aquest gust, diguéssim, molt mos ho redoneix. I, bueno, estem en el punt que tot això fa xup-xup, està sofregint, i ja hi posaríem aigua, que faci brou. Ara ja, a partir d'aquí, aquest brovet, podeu afegir el picadillo que vulgueu. Jo un picadillo que recomano és all, jove verd, ametlla, prevabord i licor palo. I ara mos quedaria les coses, els he podeu fer bullir una estona tallada dins, els he passat per la pella ben calenta un parell de segons. I serviríem aquesta carneta molt poc feta al mig del plat i la salsa a part. I jo ja vos dono un poc la recepta base, però sempre se tracta de que poseu imaginació. I sempre dic una cosa, hi ha tantes recetes com famílies, o millor dit, hi ha adaptacions de recetes com famílies, ben que dic, cadascú que a seva vegada afegi el seu toc especial i competir. I voldria afegir una cosa, si sou atrevits, afegiu-li cacau. Cacau en pols en aquest picadillo, perquè li pujarà el color, li pujarà un punt, el que ens agrada dir els cuiners, aquest gust umami que tenen el cap de les gambes, bé, de la cigala, i crec que és una bona receta que animaria a provar. Oh? Moltíssimes gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
¿Qué te importa que te ame? Ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día veíalo ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día veíamos ya. Hoy represento un pasado, no me puedo conformar.